Un quart i un minut d'onze. Josep Tomàs, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quina refrescada més interessant que hem tingut, eh?
Interessant.
Interessant, per dir-ho d'alguna manera.
Bé, és allò, no?, de que s'acaba l'estiu, però encara queden dies de calor, eh?
Sí.
Que la gent no s'assusti.
A més, hem de dir que estem a 3 setmanes, no?, de que s'acabi l'estiu astronòmic i comenci la tardor, però des del punt de vista astronòmic, però des del punt de vista meteorològic...
La tardor comença el 1 de setembre, però vaja, això tot és tan relatiu. Podem tindre un període de calor i bonança setembre, i també jo m'atreviria a dir a vegades octubre.
Sí, sí.
I marxar ja, que, clar, hi ha menys hores de sol...
Jo crec que aquest és l'efecte. El tema de les hores de sol és l'efecte que a més et fa notar aquest canvi d'estació que ja t'estàs acostant a la normalitat.
Ara que dius
no?
això, l'altre dia ho pensava i vaig dir, a veure quan ens diran la tonteria, perquè ho vaig a dir així...
Del canvi d'hora.
El canvi d'hora. Que, clar, aquí a Andorra no... Podríem tenir, doncs mira, nosaltres no la canviem. Però anirem una hora diferent amb el que és França i el que és Espanya,
sí,
no?
És una mica engorrós per això, no?
Per això. Però és que és una tonteria... que no ens estalviem res. Ara aquí, bueno, ens vindrien 4 tècnics i ens dirien sí, perquè ens estalviem res.
Sí, la sensació és que...
Els horaris que fem són anormals. O sigui, nosaltres fem un horari com si fóssim espanyols. Que no ho som. Hauríem de fer horari doncs, més centre-europeu. Què vol dir això? Doncs acabar de treballar cap a les 6-7 de la tarda.
Sí, sí, arrencar més d'hora i
arrencar més d'hora.
Sí, sí.
Saps? Vull dir, cadascú adaptant-se als seus... Per això, o sigui, comença a treballar quan surt el sol...
Va haver una ministra espanyola, ara ens estem filosofant, eh?
No passa res,
va haver una ministra espanyola que va recomanar a les cadenes de televisió que avancessin el que era l'horari del prime time per tal que la gent pogués anar a l'hora.
És que és verdad, eh?
Jo crec que li van dir de tot.
Bueno, perquè és la ignorància. La ignorància, un professor meu ho deia...
És molt agosarada.
Era un professor de llengua espanyola, recordo, i em deia que atrevida és la ignorància. Això m'ha quedat clavat.
Sí, 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 és veritat.
Vés-te'n a França... o vés-te'n a qualsevol lloc, quan mengen la gent? Entre 12 i 1. Quan sopen? 6-7 de la tarda. Llavors, si tens més gana, fas un entrepet i tàpat, un ressupor, un gotet o el que sigui. I el prime time, a França, en quina hora és? A les 9.
Molt més d'hora.
A les 9. A les 9 comença la peli. O el que hi hagi. I això és un bon horari. Per què? Perquè descanses més i tens temps per tu i fas el mateix. De totes maneres, hi ha una iniciativa a Catalunya que es debatrà d'aquí a poc, ara quan comenci el curs legislatiu, de fer el canvi d'horari de treball. I parlàvem, ho vaig sentir, que hi hauria d'haver un moment, un punt zero, per treure tots aquests vicis, en aquest cas, de l'estat espanyol, que nosaltres també ens ha arrossegat. Per què a Andorra no hem agafat l'horari francès? Molt millor.
Sí, sí.
Molt millor. I diu, és que les botigues tancaran, mentida. Fas diferents torns, fas... És que el turisme baixarà. Mentida. Tu te'n vas a un altre país amb els seus costums i t'adaptes i punto. Home, no sé que et vinguis de turista el dia de Meritxell. Llavors sí.
Llavors ja, la
però mira,
cosa,
mala sort, no?
La cosa canvia.
I perdona aquesta indignació, però és que estem arrossegant unes hores intempestives de feina, de comerços, de tot, del temps...
Sí, sí, sí.
Hem d'anar amb l'horari del que és el sol.
I tant que sí. Vinga, dèiem, refrescada de temperatures, òbvia, ja anunciada, després dels ruixats que van caure ahir, ruixats que van deixar, tenim registres de...
Mira, donarem el registre aquí, que el nostre registre, no?, que tenim aquesta doncs, fantàstica estació meteorològica, 14 litres per metre quadrat, però hi va haver una punta que va durar un minut, en el qual la intensitat va ser pràcticament de 100 litres.
No, és que va haver una estoneta,
de 100 litres,
que és aquesta, que hi ha una mala
la intensitat de 100 litres l'hora, o sigui, si hagués continuat.
Una hora plovent, com estava plovent en aquell moment.
I en aquell minut es va recollir doncs, 0,8 litres, gairebé un litre. Una cosa és la intensitat amb la força que pica, l'altra és la quantitat recollida, perquè clar, pica, rebota...
Sí, 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 sí.
Però la intensitat va ser molt, molt, molt forta. I a més, la imatge... I va haver un moment en què a Sant Julià estava fent sol, però sol, i a Andorra la veia Escaldes, no cal dir...
Estava caient la del
però,
Popo.
Però,
la, més, la del Popo i la del Calamar.
Sí, i a més es veia un carroi amb aquells núvols baixos de tempesta que giren en el sentit antihorari, de dir, ui, si això és una zona plana, aquí, tornado fijo, eh?
Sí.
I d'allòs de dir, de por, de negre, de carregat, maco es veia, eh? A més, amb el contrast entre la llum i dic, això és una tempesta d'aquestes d'estiu típiques, eh?
I tant que sí.
I refrescada posterior, clar.
El bosc haurà xuclat tipus, suposo, tipus esponja, no?
Clar, la primera pluja xucla tot. Però malgrat tot, quan hi ha aquestes intensitats tan fortes, s'escola.
No
dona temps.
No tot filtra, no?
I podíem veure els balires com anaven, no anaven clar, sinó que anaven tèrbols.
Recordo que un dia, en un apunt de ciència fa un parell de temporades, ens ho vas explicar, que una tempesta molt bèstia no arriba a ser tan afavoridora com el que tu li dius ploure bé.
Clar.
Que és xim-xim, que això sí que va empapant.
Exacte.
I tot s'aprofita i tot va anar als aqüífers. Que no, ara llisca i pum-pum.
Bé, millor això que no passa altra cosa, no?
Evident.
Perquè algo s'aprofita, però sí que és cert que la situació, clar, era... Mira, a la nostra estació meteorològica tenim registrats fins a dia d'avui. Vam començar una mica més tard, del dia 1 de gener, per poquet més, no havia plogut ni nevat massa, però aproximadament 488 litres. Per tant, posem 500, com a molt, eh? Sí, estem ja doncs, a finals d'agost, 500 litres. El normal és que hi plogui entre els 800 a 900 litres a l'any en una zona com Andorra la Vella. Veurem, de moment...
La mitjana la portem.
La mitjana sembla que...
Justeta.
Justeta.
Sí.
Justeta. Ja veurem si...
Hauríem de tenir una tardor humida.
Sí, no? Clar, ens queden setembre, octubre, novembre, desembre, 4 mesos en els quals haurien de caure entre 300 i 400 litres per metre quadrat. Que a priori sembla que sigui fàcil, que clar, amb una tempesta que ens faci 50 litres doncs ja avances moltíssim,
clar,
no? Però no et pensis, eh? Al novembre hi ha molta... unes situacions de molta calma, al setembre també. Ja veurem.
Veurem. Tot això ens ho dirà el temps. Vinga, que ens queden molt poqueta estona per parlar, deies avui, de la revolució industrial i de la meteo a Londres.
Sí.
Per què? Quin
doncs
vincle
mira,
fas?
El vincle és molt senzill. És revolució industrial, el primer que pensem és, evidentment, sorgiment de les classes mitjanes, diguem-ne, la gent que estava al camp se'n va cap a la ciutat, millora econòmicament, també moltes hores de feina, condicions de sanitat potser no massa bones.
Discutible, sí.
Sí, i clar, amb les mesures de l'època, doncs contaminació.
Sí.
Contaminació perquè no havia doncs, la conscienciació que hi ha ara, no? I tampoc se sabia què succeïa. Pensava que l'atmosfera sí, en brutes, això s'espa...
Sí, se n'anava...
I això s'absorbeix. Però clar, en grans ciutats com ara Londres, va començar a passar que la crema de carbó, amb situacions de calma, doncs, el fum aquest no marxava. Es quedava a la ciutat o als voltants. Llavors això anava doncs, ennegrint o anava doncs, deixant una fina capa de porqueria de les indústries. No? Indústries doncs, ja de tipus tèxtil, bé, tot el que va ser la revolució industrial. No? I... evidentment, això va fer que, primer, canviés la temperatura a la ciutat, que els dies amb sol fossin menys, perquè, clar, a l'estar doncs, una mica emboirat, doncs la radiació solar arribava una mica menys, i a més, que es formés aquesta paraula típica tan anglesa, que és l'smog.
Abans ho dèiem, si això tenia un vincle amb l'smog, que sempre s'ha...
Doncs, totalment. Jo me'n recordo una vegada que vaig anar a Londres, estava tot emocionat perquè dic, ara veuré l'esmog, evidentment. No n'hi va haver d'esmog, perquè ja fa anys que va desaparèixer. Però l'esmog, típica novel·la, doncs, Jack el Destripador, no? Que pels carrers de Londres, amb aquelles boires que no deixaven veure res, eren boires que avui en dia encara hi són, algunes, però que eren degudes, bàsicament, a que hi havia moltes partícules en suspensió. El que avui diríem, doncs, alerta 5 sobre 5, o alerta vermella en quant a qualitat de l'aire, que diríem, no sortint al carrer, no fas ni exercici, compta amb les persones al·lèrgiques...
Que seria semblant a la imatge que ens han passat des del circuit d'Andorra, del pas de la casa, però això és boira,
claríssimament boira. Exacte.
Que Déu-n'hi-do, al cap del port, com
estava sempre, ara fa una estona. De l'Ariadna sempre puja...
Com estava ara fa una estona,
Sempre puja tot aquesta boira, no? Uh-huh. I que l'altra banda normalment doncs, està serenat. Però a l'esmog és això, partícules en suspensió, que ajuden a que la humitat es condensi més ràpidament i es formi un núvol.
Sí, és com un barret,
és com un barret, no? Sí. I llavors això fa doncs, que hi hagi aquesta boira, aquest smog, que és molt contaminant. No? I clar, a l'època a Londres hi havia una gran concentració, humitat del riu, humitat que també arribava del mar, i
es formava, quin còctel, eh?
Es formava aquestes boires, no? Uh-huh. Que no sabien què era, una boira, però ja està. Avui en dia, boires a Londres, veritablement, poques se'n veuen, Fixa't tu que... com ha canviat la situació, perquè sempre que hi ha connexions, alguna vegada has vist Londres amb boira?
Bueno, ocasionalment, però vull dir...
Ocasionalment, Sí. En canvi, abans era molt més freqüent.
I tant.
I això també va, doncs, hi ha una curiositat, i és que això doncs, va tenir la seva part de canvi amb la fauna, també amb la flora, però bàsicament amb la fauna, amb el que seria una papallona. Resulta que hi havia un tipus de papallona, no em facis el nom perquè són d'aquests complicats, una papallona que tenia diversos colors, uns colors vius i uns altres una mica més tirant a gris. I aquests colors més tirant a gris, doncs evidentment, eren tan sols un 2% de la població total d'aquesta papallona. Què va passar? Amb la revolució industrial, la zona, l'hàbitat on vivia la papallona, doncs proper a Londres, va canviar, hi havia aquesta fina capa de pols, de porqueria, per tant, molt més gris, i per tant, les papallones que vivien en aquella zona, les que eren de colors més vius, eren més identificables pels depredadors. I per tant, van començar a disminuir, i per contra, aquell 2% de papallones de color gris van augmentar, i es va girar la truita.
Tot Darwin,
Total.
L'evolució de les espècies,
Sí, sí, llavors, el que va ser el 2% va ser el 98% i l'altre va quedar relicte, un 2%. I va haver aquest canvi, no? Aquest canvi del color de les papallones. Avui en dia s'ha normalitzat i ja torna a estar...
En la ràtio
que hi havia abans.
Prèvia a la revolució industrial.
Sí, sí. I per tant, veiem com la contaminació, com aquests elements, diguem-ne, antròpics, fan canviar tot el que és el nostre clima i el nostre hàbitat més proper. Per tant, canviem el clima nosaltres directament, si més no, a escala local. Una altra cosa és després a escala global, que és molt més complicat.
Et sembla que un dia d'aquesta setmana, el dia que tu vulguis, o de la setmana vinent, parlem boires?
Tant.
O sigui, per què, per exemple, el Pas de la Casa al Cap del Port és un lloc molt afavoridor a boires? Perquè moltes vegades, al voltant de ponts, les rectes de ponts, en direcció cap a Guissona... trànsit fins a Cervera, l'autovia... És
això,
un lloc...
saps qui és un expert? Que ha fet en Roger Soler.
Sí?
Va fer
un treball sobre
un treball fi de carrera sobre el tipus de boira. I ara, doncs, mira, precisament, doncs, li farem alguna consulta perquè quan una persona doncs, treballa especificitat et pot dir, doncs, mira, la boira aquella que sorgeix a tal lloc resulta que és diferent.
Hi ha tipologies de boires, la boira geradora, sí, i altres tipus de
Pensa
boires.
Pensa la boira al mar. Que és molt diferent.
Pues el dia que tu vulguis, parlem una miqueta del tema de les boires, que és un tema, a més avui, amb els amics del circuit d'Andorra, del Pas de la Casa, ens l'han plasmat des del punt de vista fins i tot gràfic. Pepe, a les 11, butlletí informatiu.
Vinga, fins aleshores.
Adéu.